L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Josep Roig.
Hola i ben retrobats una vegada més. A partir d'ara mateix tenim 30 minuts per a compartir en comú. A través de la red, de la xarxa d'emissores municipals a les Terres de l'Ebre, podem dir-ho així, a través de les emissores de Mute, anem a donar aquest repàs habitual a l'actualitat a les Terres de l'Ebre, el que marca la història d'aquesta jornada. Una jornada que avui ens deixa divendres, avui és 9 de juliol de l'any 2010, i anem a començar l'edició corresponent en aquest dia de l'informatiu EMUTE. Benvingudes, benvinguts. Doncs avui ens complau començar amb el que considerem que és una bona notícia. És el fet de que s'ha posat ja la primera pedra per a l'ampliació de l'IRTA de la Ràpita. El conseller d'Agricultura, Joaquim Llena, destacava el potencial de les Terres de l'Ebre en el sector de l'aqüicultura just quan s'inicien les obres d'ampliació de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries de Sant Carles de la Ràpita. Llena posava ahir la primera pedra de les obres amb les que es construiran tres nous edificis dedicats a la recerca i al desenvolupament amb un pressupost de gairebé 7 milions d'euros. L'IRTA a la Ràpita duplicarà la seva capacitat i, per tant, s'hi generaran noves oportunitats de treball, llocs estables i de qualitat. El conseller d'Agricultura així ho afirmava.
En aquests moments el que fem és ampliar totes les instal·lacions i és evident que es necessitaran més mans, no? Això s'anirà moldejant. És una oportunitat de generar no només riquesa i jo diria que generar coneixement, que és el que està fent aquí la directora i la gent que treballa aquí, i és una oportunitat, evidentment, de feina. Dupliquem les instal·lacions, però amb aquests criteris d'optimització de recursos i d'optimització de la cosa pública, el que farem és adequar a les necessitats reals. Però és fàcil que 50, 60, 70 llocs de treball si aquest centre els acabi generant de nou.
Les obres del centre de l'IRTA a Sant Carles de la Ràpita començaven i aquest dijous el conseller d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Joaquim Llena, presidia l'acte de col·locació de la primera pedra. Es construiran tres nous edificis que acolliran una zona de quarantena, un viver de peixos anomenat Vivarium 2 i un viver de bivalves. Els tres edificis estan dissenyats per a constituir una nova plataforma d'experimentació d'última generació per tal que altres grups de recerca de tot el país puguen ser atesos. Llena destacava el potencial de les Terres de l'Ebre per acollir aquest centre de referència en aqüicultura i ecosistemes aquàtics de tot el Mediterrani i que ha de ser, va dir, una de les apostes per millorar l'economia i el sector de l'alimentació del país. Per al conseller és important que es faci una inversió de gairebé 7 milions d'euros per impulsar la innovació i la recerca.
Home, tindre un centre on tu pots arribar a tenir el coneixement de moltes de les espècies, de les seves necessitats, del que cal, com cal alimentar-les. Penseu que hi ha gent, indústries de fora, que venen a fer contractes amb el centre perquè els hi expliquin com ha de ser l'alimentació dels peixos amb els que ells treballen. Jo crec que és bàsic, eh? I l'aqüicultura, en concret a les Terres de l'Ebre, és a dir, no és casualitat que aquest centre estigui a les Terres de l'Ebre, el potencial per l'aqüicultura que tenen les Terres de l'Ebre, jo penso que és molt, 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 molt gran. I com bé sap el delegat del govern, hi ha iniciatives impulsades, entre altres, per ell, que faran que això, en no molt temps, tingui tot el sentit del món. Això, és a dir, si volem un gran sector, necessitem un gran centre amb capacitat de fer recerca, d'innovar i d'anticipar-nos a les necessitats, no? I això és el que tenim.
Amb aquesta nova plataforma d'experimentació es podrà donar resposta a les necessitats i les recomanacions que arriben des de la Unió Europea en matèria aqüícola i mediambiental, i es podrà garantir la sostenibilitat i la bioseguretat en els processos que es desenvolupen en aquest centre ebrenc.
Dissabte 17 de juliol, 11 de la nit, Estadi Municipal de la Devesa de la Ràpita, Festa Gran, actuació en directe de Dalai, Tributo a Mecano. Una nit per recordar totes les cançons de Mecano, un dels grups més representatius de la dècada dels 80. Dalai, Tributo a Mecano, en concert a la Ràpita. I arrodonim la nit amb dos dels millors DJs del món de la faràndula. By J. Vizcarro, By J. Vizcarro. Déjalo ya, no pretendas despistar ahora. I Roadrunner, Ivan Subirats. Papa l'americano. Preu de l'entrada anticipada, 10 euros. A taquilla, 12 euros. Dalai, tributo a Mecano en concert amb el suport de Emute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Compra ja la teva entrada a Radio Delta, Alcanar Ràdio, Ràdio Amposta, La Plana Ràdio, Antena Aldaia i La Cala Ràdio.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu Emute.
Continuem resseguint l'actualitat que s'ha generat al territori les últimes hores i anem a parlar ara una altra vegada del projecte Castor. Anem a parlar-ne perquè el nostre company Domènec Ramal des d'Alcanar Ràdio ens ha preparat una crònica on s'explica la pregunta que l'eurodiputat d'Iniciativa Raül Romeva presentava al Consell de la Unió Europea exposant els seus dubtes sobre el finançament del projecte Castor.
A més cal dir que l'empresa concessionària Escal UGS complirà els procediments establerts en el programa de vigilància ambiental amb l'objectiu de controlar i minimitzar els impactes en el transcurs del projecte. D'aquesta manera, informarà periòdicament dels resultats d'aquest programa de vigilància ambiental el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç i el Ministeri de Medi Ambient Rural i Marí. Segons han informat, està previst que la primera fase de la plataforma marina, que s'està construint a Cadis, arribi aquest estiu a Vinaròs via marítima. El projecte Castor consisteix, recordem, en la construcció d'un magatzem subterrani de gas natural, aprofitant la formació geològica que existeix en el fons marí del mar Mediterrani a més de 1.750 metres de profunditat i a 22 quilòmetres de la costa de Vinaròs. Les condicions naturals de l'estructura geològica existent enfront de les costes de Vinaròs fan del projecte Castor una instal·lació única a l'estat espanyol pel que fa al servei i flexibilitat d'operacions. El projecte Castor, diuen, aportarà major estabilitat i fiabilitat al sistema de gas espanyol. Està format per una plataforma marina dividida en dos mòduls unida per un gasoducte de connexió i una planta d'operacions terrestre que incorpora les instal·lacions de compressió i tractament de gas necessari per a la injecció i extracció del gas. Per la seva banda, la plataforma ciutadana en defensa de les Terres del Sénia, que lluita contra el projecte des del mes de setembre del 2007, no s'ha mostrat sorpresa amb aquesta autorització, donat que ja havia presentat al·legacions a l'esborrany. El portaveu de la plataforma, Joan Ferrando, considera que hi ha hagut una minimització total dels riscos a fi d'assolir tots els permisos. En aquest sentit, Ferrando insistia també que no creu tant que sigui un projecte estratègic i necessari, sinó que només servirà per enriquir les empreses mentre el territori haurà de passar pel tub. El portaveu de la plataforma qualifica la instal·lació de disbarat terrible i incomprensible, quan en aquest moment les energies renovables són les que estan guanyant terreny a nivell energètic en detriment dels combustibles fòssils com el petroli o el gas. A partir d'aquí, la plataforma convocarà pròximament una assemblea per valorar la situació i decidir les accions a emprendre. Amb tot, Ferrando ha avançat també que no preveu que sigui una línia gaire reivindicativa perquè aquesta etapa ja està superada. Ferrando recorda que el projecte està immers en la via judicial amb diversos contenciosos administratius al Tribunal Suprem encara pendents.
Gràcies, Domènec. Anem a continuar ara des de Tortosa perquè a la capital del Baix Ebre l'alcalde del municipi i el delegat del govern han creuat doncs, una sèrie d'afirmacions respecte a la llei de vegueries. D'una banda, l'alcalde de Tortosa, el convergent Ferran Bel, valorava ahir dijous el dictamen fet pel Consell de Garanties Estatutàries sobre la llei de vegueries. Per a Bel, dissortadament, és extremadament contundent amb la creació de vegueries que no corresponen a les actuals províncies, com és el cas de les Terres de l'Ebre. L'alcalde de Tortosa assegurava que no té cap sentit tramitar la llei de vegueries si no se'n poden crear i es mostrava contrari a tirar endavant una llei que es limita a canviar el nom de les quatre províncies. Escoltem Bel.
Estrictament, jo crec que, i d'acord amb el dictamen que del Consell de Garanties Estatutàries, el que diu és que s'han de retirar aquests articles i aquestes disposicions transitòries, amb la qual algú haurà d'explicar quin sentit té tramitar la llei de vegueries si no es poden crear vegueries de nou. Per tant, que prengui la decisió qui l'hagi de prendre. Però si s'aprova una llei de vegueries, haurem fet tot aquest camí per a que a les quatre províncies catalanes els acaben de dir les quatre vegueries catalanes. Jo, malgrat pugui aparèixer una posició un tant localista, escoltem, mentre no mos deixen crear la vegueria de l'Ebre i les altres vegueries, jo m'oposo a que les quatre províncies se diguen vegueries. Les quatre províncies són quatre províncies.
Precisament el lema que portarà la representació de les Terres de l'Ebre a la manifestació del 10 de juliol fa referència a la vegueria, però més enllà de la idoneïtat o no de la pancarta vel, defugia d'entrar en qualsevol tipus de polèmica i feia una crida a l'assistència massiva a Barcelona. Aquests dubtes, aquestes paraules de vel, però, tenien la ràpida resposta del delegat del govern comparant el paper de Convergència i Unió amb la llei de vegueries amb la del PP amb l'Estatut. Així, el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, el republicà Lluís Salvadó, assegurava també ahir que no comparteix la lectura que feia Convergència i Unió i el Partit Popular del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries sobre la llei de vegueries. Salvadó assegurava que si s'interpreta de manera restrictiva l'article 141 de la Constitució, és malbarata l'esperit de l'Estatut i les vegueries. El delegat lamentava l'actitud de Convergència i Unió i comparava el seu paper amb el del Partit Popular i l'Estatut. Convergència ha jugat amb les vegueries i el Consell de Garanties Estatutàries el mateix paper que el Partit Popular ha jugat amb l'Estatut i el recurs davant del Tribunal Constitucional, deia Salvador. Pel que fa a la tramitació de la llei, el delegat també afirmava que espera que aviat es pugui aprovar al Parlament i que, negociant amb l'Estat, es puguen trobar sortides a la voluntat històrica de les Terres de l'Ebre de disposar d'institucions pròpies. Entenc que si les Illes Balears poden tenir 4 consells insulars és en una única província des del 1978, sent els consells de vegueria òrgans equivalents, hauríem de ser capaços de trobar-hi solucions per donar-hi sortida a les nostres demandes territorials, exemplificava el delegat del govern al territori.
Dissabte, dia 17 de juliol, l'Ametlla de Mar t'ofereix la possibilitat de viure d'una tarda gastronòmica i marinera amb la 16a diada dels fideus rossejats. Concurs gastronòmic ara al públic i degustació de fideus per a tothom, xarangues i ambient mariner. A la vora de la mar, a la llotja de la nova confraria de pescadors, 16a diada dels fideus rossejats. Dissabte, dia 17 de juliol, a partir de les 5 de la tarda, a la llotja nova del Port Pesquer, organitza el Patronat Municipal de Turisme de l'Ametlla de Mar.
L'informatiu Emute.
La informació ens porta ara a l'Ametlla de Mar. La policia local i els Mossos treballen plegats per garantir la seguretat a l'estiu. Així ho explica Araceli Domínguez des de la Cala Ràdio a l'Ametlla.
Aquest estiu, els efectius dels Mossos d'Esquadra i de la policia local treballen un cop més de forma conjunta per tal de garantir la seguretat de tots els ciutadans i els visitants de la vila. Aquesta feina en comú sorgeix de les diferents reunions de la Junta de Seguretat Local, que és l'instrument que vetlla pel conveni de coordinació i col·laboració en matèria de seguretat signat entre el Departament d'Interior i l'Ajuntament ara fa 2 anys i que presideix l'alcalde de la població, Andreu Martí, i a la que també assisteixen els màxims responsables dels 2 cossos policials. A banda d'aquestes reunions periòdiques de la Junta, els caps d'ambdues policies es reuneixen cada 20 dies en l'anomenada mesa de coordinació i les dues policies treballen colze a colze en el dia a dia per millorar encara més els serveis que es poden donar a la població, comptant amb els recursos que es tenen i intentant optimitzar-los basant-se en l'anàlisi de la tipologia dels incidents que es donen a l'Ametlla de Mar i al voltant de la costa. Una altra conseqüència d'aquest anàlisi exhaustiu és l'augment de la presència d'efectius al carrer, patrullatge de proximitat, tant amb turismes com amb moto pel nucli urbà, les urbanitzacions i disseminats. De vegades, aquest patrullatge es fa de forma conjunta entre les dues policies. A més, Mossos als Baix Ebre han afegit una patrulla ordinària amb un comandament responsable del pla d'estiu. També durant aquest temps, tota la setmana, com l'any passat, els Mossos tenen el seu propi espai a la caserna de la policia local, una oficina d'atenció al ciutadà. Ells diuen OAC, on es poden fer denúncies i tramitacions al jutjat. Igualment, la policia local s'encarrega de recollir les possibles denúncies que hi hagi. Vicent Lleonard, inspector en cap de l'àrea bàsica policial del Baix Ebre.
La prioritat és patrimoni i sobretot platges i robatoris d'interior vehicle, robatoris a segones residències o urbanitzacions. Llavors orientem molt el control i el patrullatge dinàmic sobretot a disseminats i urbanització. Sobretot quan la gent està a la platja, que està gaudint al matí o al migdia o a la tarda a la platja, sí que volem que estiguin segurs a la platja i fem patrullatge sobretot per petits furts o robatoris a l'interior d'un vehicle, però també hem de donar seguretat que mentre la persona està a la platja puguem vigilar la seva residència.
Les dades del dia a dia es recullen a nivell informàtic i s'analitzen conjuntament per valorar la feina diària i fer una previsió setmanal.
L'informatiu Emute, informació diària i de la Terra de l'Ebre.
I encetem aquí l'agenda dedicada a repassar les activitats culturals, lúdiques i festives del territori. Comencem, primer que res, a Amposta amb l'espectacle que les regidories de Participació Ciutadana i de Joventut de l'Ajuntament Ampostí han preparat i que es podran veure a la Lira Ampostina. Manel Ramon, Amposta Ràdio.
Força expectació és la que ha despertat l'actuació que demà dissabte a partir de les 10 de la nit tindrà lloc a la Lira Ampostina, organitzada per la Regidoria de Participació Ciutadana i de Joventut de l'Ajuntament d'Amposta. Es tracta del monòleg de Berto Romero, l'Apoteosis Necia, un monòleg interpretat pel col·laborador habitual del programa de Buenafuente a la Sexta. Això ha fet que les entrades estiguin pràcticament esgotades i que haguessin arribat peticions d'arreu de les Terres de l'Ebre, de Catalunya i fins i tot del País Valencià. La regidora de Participació Ciutadana, Laia Subirats, ens explicava d'on va sortir aquesta iniciativa.
Bé, aquesta iniciativa, des de que va començar l'any, tant la regidoria de Joventut com la de Participació, ja ens hem posat a treballar per tal de fer dins del cicle de teatre i ha instal·lat des de la regidoria de Cultura, poder introduir teatre amateur, teatre de monòlegs, d'interpretació, diferents obres, però que captessin a un públic més juvenil. Des d'aquesta vessant i a través d'una iniciativa també sorgida pel Facebook, a través d'internet, ja que les noves tecnologies i la joventut va tota lligada, vam aprofitar aquesta iniciativa, aquesta demanda dels joves en el que nosaltres ja preteníem fer des de la regidoria per tal de fer aquest espectacle, un espectacle que era demandat per alguns dels ciutadans aquí de la nostra ciutat.
Sense dubte serà tota una nit d'humor la que oferirà Berto Romero aquest dissabte a la Lira Ampostina. L'entrada té el preu de 6 euros, molt per sota del que sol fer pagar un monologuista d'aquest nivell per una de les seves actuacions. Així doncs, organitzat per l'Ajuntament d'Amposta, aquest dissabte podreu gaudir a la Lira Ampostina de l'Apoteosis Necia, de Berto Romero.
I d'Amposta ens traslladem ara a Alcanar. També aquest municipi té una apretada agenda d'activitats per aquest cap de setmana, començant amb la missa tan especial que el Pare Joni té previst dur a terme aquesta nit a l'inici del cicle de cinema d'estiu. També aquesta nit al Port de les Cases, la campanya Mullat per l'esclerosi múltiple, que diumenge es farà a la piscina de la Fanecada. Aquests són els temes que tracta en la segona crònica que avui ens arriba des de la nostra emissora Alcanar, des d'Alcanar Ràdio.
Què tal, Josep? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar parlem avui també d'activitats d'agenda i ho fem repassant algunes de les convocatòries que amb l'arribada del cap de setmana es preparen aquí al nostre municipi Alcanar i també al nucli de les Cases. Convocatòries que primerament justament ens porten a parlar d'això, d'aquesta missa que a l'església parroquial de les Cases, a l'església de Sant Pere, aquesta nit a partir de les 12:30 protagonitzarà el Pare Joni, una missa after hours en la que el Pare Joni, acompanyat dels seus músics, es valdrà de la música i de les seues cançons per il·lustrar aquesta missa After Hours que vol o té la intenció de recollir un públic jove, a banda, evidentment, dels fidels habituals. La missa comptarà també amb l'actuació del pallasso guatemalenc Renovadito. Serà a partir de les 12:30 de la nit a l'església parroquial de les Cases. Però prèviament en aquesta missa, també a les Cases, però en este cas al recinte portuari, tots aquells que ho desitgen hauran pogut veure ja la primera de les projeccions del cicle de cinema d'estiu. A les 10:30 de la nit, al Port de les Cases, es podrà veure la versió en castellà de la pel·lícula La Proposición, un cicle de cinema d'estiu que ja a partir de la propera setmana tindrà continuïtat tots els dimarts d'este mes de juliol i també el 1 d'agost a Alcanar Platja, tots els dijous al nucli urbà d'Alcanar, en este cas en projeccions combinades a la plaça del Mirador i a la plaça Lluís Companys. Però aquestes no són les úniques convocatòries del cap de setmana, ja que també, i parlant de l'àmbit de la solidaritat, més de 180 piscines de Tarragona, entre elles la nostra, la d'Alcanar, participaran en aquesta campanya solidària Mullat per l'esclerosi múltiple, una campanya que aquí a Alcanar s'encarrega d'organitzar l'Associació de Veïns La Bassa. Diumenge que ve, 11 de juliol, tots aquells que ho desitgen podran anar de manera gratuïta a la piscina de la Fanecada en horari al matí de 12 a 2 i a la tarda de 4 a 6. Allà es posarà a la venda tot un seguit de material promocional per tal de col·laborar en aquesta iniciativa solidària, el Mullat per l'esclerosi múltiple. múltiple. I per últim, acabarem amb una molt bona notícia, com és la posada en marxa de la nova residència per a la gent gran d'Alcanar i Centre de Dia, un equipament que ha impulsat el grup L'Onada, que per la propera setmana, concretament ja a partir de dilluns, en 12 de juliol a les 7 de la tarda, farà unes jornades de portes obertes al llarg de tota la setmana. Dilluns, a les 7 de la tarda, es faran aquestes visites, però a partir de dimarts i fins diumenge, dia 18 de juliol, les visites es podran fer en horari de matí, de 10 i mitja a 1, i també de tarda, de 5 a 8. El personal de l'Onada acompanyarà totes aquelles persones d'Alcanar que vulguin visitar aquest nou equipament del municipi. Una residència, la de l'Onada, que es posarà en marxa, es posarà ja a treballar de manera oficial a partir de dilluns, 26 de juliol.
Dissabte 17 de juliol, 11 de la nit, Estadi Municipal de la Devesa de la Ràpita, Festa Gran, actuació en directe de Dalai, Tributo a Mecano. Una nit per recordar totes les cançons de Mecano, un dels grups més representatius de la dècada dels 80. Dalai, Tributo a Mecano, en concert a la Ràpita. I arrodonim la nit amb dos dels millors DJs del món de la faràndula. By J. Vizcarro. By J. Vizcarro. I Roadrunner Ivan Subirats. Preu de l'entrada anticipada, 10 euros. A taquilla, 12 euros. Dalai, Tributo a Mecano en concert amb el suport de Emute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Compra ja la teva entrada a Radio Delta, Alcanar Ràdio, Ràdio Amposta, La Plana Ràdio, Antena Aldaia i La Cala Ràdio.
L'informatiu Emute.
I com no, també des de Ràdio Delta avui ens arriba informació concretament per a parlar del taller internacional de dansa de Roberto Oliván que arriba a la seva fi, tal i com explica en aquesta crònica des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
Deltebre ha tornat a ser la seu del taller internacional de dansa contemporània de Roberto Oliván. Uns 150 ballarins de nacionalitats diferents s'han inscrit al taller Deltebre Dansa amb l'objectiu d'aprofundir en la pràctica de la dansa, l'aprenentatge i l'entrenament físic i mental. Les classes de dansa impartides per professors amb una important trajectòria professional a nivell internacional i de diferents disciplines han servit perquè els alumnes adquireixin coneixements altament tècnics de dansa contemporània, tot i que també hi ha hagut espai per a altres disciplines. L'edició del 2010 del taller de dansa podem dir que és la consolidació de l'event al municipi. Roberto Oliván.
S'està consolidant una mica el taller aquí a Deltebre. O sigui, és una cosa que trobo que és molt bonica, que la gent ja comença a parlar. I és curiós, que me trobo molta gent del circuit de la dansa i ja me comencen a preguntar, ah, tu ets Roberto, lo del taller de Deltebre. I és curiós veure que allà on vaig a donar classes o el que sigui, la gent parla de Deltebre com si ja fos un lloc establert on passa alguna cosa interessant a l'estiu a nivell de dansa. Cada any fem coses, perquè trobo que és molt important que no siguin només les classes, tot el que passa durant el dia al centre cívic. Cada nit hi ha activitats, estarà Terres Roig i hi ha altres coses.
El taller clourà demà dissabte 10 de juliol. A la festa del Cloenda, els alumnes faran una exhibició de final de curs i després correfoc i concert i ball amb Terres Roig. Les activitats començaran a les 9 de la nit amb l'actuació de Batucava, tot al centre cívic amb entrada lliure i gratuïta.
L'informatiu Emute, informació diària i de la Terra de l'Ebre.
I ara, el reportatge.
Doncs avui el reportatge, si els sembla, m'agradaria parlar del nostre poble, del poble des d'on s'edita habitualment aquest informatiu, des de Santa Bàrbara. Per a totes les emissores municipals a les Terres de l'Ebre, aprofitant per a invitar-los, per si volen, compartir amb nosaltres alguns moments d'aquesta festa major que el municipi està a punt de començar. Per això, doncs avui m'agradaria parlar-los-hi d'aquest començament de 10 dies de festa major a Santa Bàrbara. Des d'avui mateix i fins al diumenge 18 de juliol, Santa Bàrbara es disposa a viure 10 dies de festa major amb tot un seguit d'actes que començaran aquesta mateixa tarda amb la presentació de les penyes i els seus emblemes a la plaça City Seat. Abans, i a la mateixa plaça, haurà tingut lloc la cloenda del casal d'estiu, els Ballarics, amb un espectacle d'animació infantil a càrrec del grup Rovell d'Ou. També es lliuraran els premis als participants del quart concurs de fotografia digital que enguany ha tingut com a tema la gastronomia local. Ja per la nit, una traca i el correfoc del grup de Diable Set Cervells animaran al públic a desplaçar-se fins a la plaça de Bous, on es torejaran les tres primeres vaques de les festes i la colla d'emboladors planers embolarà el primer bou de la ramaderia de l'Otxarnego. La nit d'aquest divendres està previst que acabi a l'estadi municipal, on a partir de les 12:30 donarà inici el novè festival Tronat Planer, amb les actuacions del grup local de rock Son Estort, que presentarà la seva primera maqueta, i per finalitzar, la gran festa jove, amb l'actuació estel·lar del DJ Rafa Arisa, DJ resident d'Space Ibiza. Ja el dissabte, a les 7 del matí, es farà el tradicional bou capllaçat, al que segueix l'esmorzar de germanor i la sortida d'un segon bou cap a les 11 del matí per als aficionats taurins més joves. La tarda del dissabte serà quan tindrà lloc l'acte principal, el pregó de festes, enguany encomanat a la periodista planera i directora de la delegació de Ràdio Televisió Espanyola a Tarragona, Maria Pilar Ribas Andreu. Després, a partir de les 12:30, primera nit de ball i el clàssic ball de pubilles, amb l'actuació de la popular orquestra Cimarrón, que serà la primera d'una sèrie que, segons explicava la regidora de festes, Judit Lleixà, són orquestres per a ballar.
Sí. Aquest any tenim... L'orquestra Cimarrón és la que estirà la nit del ball de pubilles. És una orquestra que feia molt de temps que no venia aquí a Santa Bàrbara. Després també està la Juniors, que...
Clàssic.
És, sí. Aquesta ja és habitual cada dimarts de les nostres festes. També tenim la Pensilvània, la Musicàlia, la Venus... I sí, més aviat hem buscat orquestes perquè la gent pugui ballar, que en definitiva és l'objectiu del ball, no? Que la gent disfruti ballant.
Tot i que el programa d'actes de les festes majors a Santa Bàrbara, com a tants altres municipis, contempla una gran varietat d'activitats festives, no hi ha dubte que les més multitudinàries són els balls, els bous i les menjades populars. Dels bous ens en parlava Ximo Martí, membre de la comissió i de la penya Planers pels Bous. Destacava Martí el segon concurs de ramaderies, els dos bous serrils que la penya ha comprat i, sobretot, una de les novetats d'enguany, els encierros infantils, on un carretó preparat per a l'ocasió substituirà els bous.
Llavors, el diumenge, dia 11, hi haurà una matinada de baquetes, que l'any passat no se va fer, bueno, i a partir del dilluns ja, dilluns, dimarts, dimecres, dijous i dissabte, com és costum aquí a Santa Bàrbara. El dilluns tindrem a la ganaderia de la Paloma, dimarts tindrem a Hilario Príncep, dimecres al Xarnego, dijous Benavent i dissabte a Oscos. Són les 5 ganaderies que hem cregut oportú que havien de tornar al poble, ja que van estar molt bé. La Paloma és la millor d'Alicant, la Hilario Príncep l'any passat triomfador aquí al poble. El Xarnego és el Xarnego, vull dir, ell té un dels millors animals de potser d'aquí les Terres de l'Ebre. El dijous Benavent, que és la millor ganaderia de la Comunitat Valenciana, ja nombrada per totes les revistes i per tots els aficionats. I el dissabte, Oscos, la ganaderia millor de Saragossa, bueno, Tarragó. Dissabte i diumenge últims, 17 i 18, hi haurà matinada de baquetes també, com sempre. I una de les novetats que crec jo que donarà molt de joc és que el dimecres, a les 6 de la tarda, des de la plaça de l'Alto, hi haurà un encierro infantil en carretons, que els membres de la comissió pues, tenim uns carretons simulant que és un encierro i bueno, arribarem de la plaça de l'Alto fins dins la plaça de Bous. Esperem que tots els xiquets aficionats i aficionades d'aquí les Terres de l'Ebre, sobretot de Santa Bàrbara, vinguen i disfruten d'un encierro al més pur estil de Pamplona.
Festa per als planers absents, ofrena de flors i fruits, activitats per als més petits, la festa de la dona, espectacles a càrrec d'artistes locals, curses i competicions diverses, àpats populars com l'esmorzar de germanor, la nit del bou estofat o el dijous de la paella, homenatge als nostres majors, cosoiris, en fi, un replè programa d'actes que poden consultar ja a la pàgina web de l'Ajuntament de Santa Bàrbara, www.santabàrbara.cat. Un programa que, a més, els invitem a compartir en el moment i el dia que vulguen, a partir d'avui mateix, perquè Santa Bàrbara comença la seva Festa Major 2010. I volem compartir amb la resta de territori aquest parèntesi en la quotidianitat del municipi. Els esperem. Seran benvinguts.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute. We'll be right back.
Així, de festa major, acabem avui aquest informatiu, l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre, que en principi, òbviament, com que estem de festa major, no realitzarem la setmana que ve des de la emissora de Mute a Santa Bàrbara. Els desitgem que acabin de passar una bona jornada, un bon cap de setmana, i ens trobem a una propera edició de l'informatiu Mute.